Je souhaite exprimer ma gratitude la plus profonde à toutes les personnes qui m'ont soutenue tout au long de cette épreuve.
Sentència històrica a França. 400 anys de presó en conjunt per les desenes de violadors de Gisèle Pelicot. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La justícia francesa ha fet pública avui la sentència del cas Pelicot. El principal acusat, Dominique Pelicot, ha estat condemnat a 20 anys de presó, Joan Bota.
És el màxim que preveia la llei francesa per haver drogat la seva parella i haver convidat desenes d'homes perquè també la violessin. Tota la resta de coacusats han estat declarats culpables.
Un cas que ha sacsejat la societat francesa. Enviada especial a Avinyó, Isabel Galí.
Sacsejada perquè totes les penes anunciades avui estan per sota de les demanades per la Fiscalia, excepte els 20 anys de presó, la màxima per Dominique Pelicot, que en 10 dies decidirà si recorre o no la pena. La seva exdona, Gisèle, ha dit que respecta la sentència i demana portar el combat contra la violència feta a les dones més enllà d'Avinyó i del seu cas.
Mentrestant, a Madrid, Junts per Catalunya dona finalment el seu suport, només a mitges, al govern espanyol, que es torna a enfrontar aquest migdia a la seva debilitat parlamentària.
Ara per tirar endavant un paquet fiscal que inclou mesures com un impost del 15% a les multinacionals que operen a Espanya, una pujada de l'IRPF a les rendes del capital i un nou impost als vapejadors.
Madrid, Paula Brujats.
Sí, el govern espanyol ha salvat el paquet fiscal com volia, però li ha sortit avui un altre problema. Junts, el PNB i el PP s'han aliat i d'aquí a poca estona votaran junts per tombar la pròrroga a l'impost a les energètiques. Tots tres partits volen enterrar definitivament aquest gravamen, però la Moncloa i Triuferro i mantenen que dilluns aprovaran l'impost que van pactar amb Esquerra i Bildu, que acabi sent una realitat, però dependrà, tant sí com no, de Junts i el PNB.
I l'expresident del Barça, Sandro Rosell, espera que la comissió d'investigació sobre l'operació Catalunya permeti aclarir qui va ordenar investigar-lo.
En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Rosell, que ahir va declarar en aquesta comissió del Congrés, ha fet aquest paral·lelisme amb la situació política actual.
El que mana el govern espanyol, que és el Pedro Sánchez, ha aprovat la medicina. Amb causes que semblen de lo que dirien els castellans de Chichinabo, doncs també li estan començant uns processos penals bestials.
En la informació internacional, Vladimir Putin desafia Occident a un duel armamentístic a Kiev.
A la seva tradicional conferència de premsa anual, el president rus proposa a Occident que el seu exèrcit ataqui la capital ucraïnesa amb míssils supersònics per comprovar si els aliats d'Ucraïna són capaços de neutralitzar l'atac.
Nou matí de caos a Rodalies, avui per la incidència ja resolta a Castelldefels, David Àngela.
Nova incidència avui a Rodalies, concretament el sistema d'agulles a l'estació de Castelldefels al Baix Llobregat, que ha dificultat moltíssim el trànsit ferroviari aquest matí en plena hora punta. Els combolls han hagut de circular per via única durant bona part al matí, i això ha reduït la freqüència només 2 trens per hora i sentit. La incidència ha quedat resolta a 9:15 del matí i la circulació ferroviària ha anat recuperant gradualment la normalitat, però els usuaris estan tips d'una situació que va camí de cronificar-se, segons diuen.
I això el dia en què el 3CAT us hem explicat per què la línia Llobregat-Anoia dels ferrocarrils té més incidències que la resta de línies d'aquesta mateixa companyia.
Ferrocarrils admet a aquesta casa que el motiu té a veure amb l'antiguitat dels trens que van a Igualada i Manresa. Tenen més de 20 anys i s'espatllen més del doble que els del Vallès. A banda, hi ha també avaries de senyalització i problemes derivats de la meteorologia.
I a la cultura, Manuel Baixauli, Alba de Déu i Elisenda Solsona competiran pel Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any.
És el guardó més ben dotat a obra publicada en català. El guanyador se sabrà a finals de gener.
Quan faltin 20 minuts arribaran els esports. Montserrat Raya, bon dia.
Hola, bon dia.
Amb la ressaca del partit del Barça femení i a la Lliga de Campions.
Sí, per elles, feina feta i amb nota. El Barça afrontarà els quarts de final de la Champions femenina de la millor manera. Com a primeres de grup, jugaran la tornada a casa i eviten alguns dels rivals més forts. Les blaugranes, davant de 29.000 aficionats a Montjuïc, van golejar 3-0 al Manchester City.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·la, però amb algunes cues a la B20, la Pota Nord entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat, la ronda litoral de Zona Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat i entre passeig de la Zona Franca i Montjuïc en sentit Trinitat. Força cua també a la C65 a l'altura de Cassà de la Selva en tots dos sentits per obres. I encara retards a l'R11 i RGU de Rodalies. Se circula per via única entre Portbou i Sant Miquel de Fluvià per una incidència a l'infraestructura provocada per un robatori de coure aquest matí a Vilamalla. I al l'R2 i trens regionals del Corredor Sud, encara pot haver-hi alguns trens fora de l'horari habitual per la incidència de Castelldefels, que, com dèiem, ja quedant resolta fa hores.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tenda bitxí.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxí Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Ens espera una tarda moguda?
Moguda només pel que fa al vent, perquè de fet el front el que fa és esbandir les boires, han marxat, aquesta és la bona notícia ponent, aquí es dispara la temperatura cap amunt i de fet es manté molt alta a gran part de Catalunya. Fa uns minuts Barcelona, la més alta de Catalunya, 21 graus, amb vent aponentat. Però arriba el canvi ara mateix al nord del Pallars Sobirà, la Val d'Aran, extrem nord de l'Alta Ribagorça. Aquí amb neu que s'anirà estenent, baixant de cota, perquè encara és molt alta, i que s'estendrà tot el Pirineu de forma feble, la zona més occidental de forma moderada. Això serà entre el vespre i la nit el moment màxim, baixant a 1.200 metres, fins i tot 800 a l'Aran. I demà, amb el vent del nord i nord-oest, caiguda de la temperatura a la línia de la costa i a les zones d'alta muntanya, que és on ha estat molt alta els darrers dies. Però arriba un cap de setmana tranquil.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 7 minuts. La justícia francesa ha condemnat Dominique Pellicot a la pena màxima, 20 anys de presó per la violació durant tota una dècada de la seva dona mentre estava sota els efectes d'una submissió química. La víctima, Gisèle Pellicot, va ser violada per mig centenar d'homes més amb l'ajuda del seu marit. A tots ells també els han condemnat a un ventall de penes que van dels 3 als 12 anys de presó. Sumades les sentències, entre tots els processats arriben a 400 anys de reclusió, tot i que alguns no ingressaran en cap centre penitenciari. La víctima ha agraït el suport rebut i ha expressat respecte per la sentència que s'ha llegit a Avinyó enmig d'un gran ressò mediàtic. Anem al Palau de Justícia d'Avinyó, seguint-ho tot plegat, i tenim l'Isabel Galí. Bon dia.
Bon dia. La pena màxima per Dominique Pellicot tothom se l'esperava i fins i tot la seva advocada no la va discutir quan la fiscalia la va apuntar. 20 anys que són molts, però que Dominique Pellicot es plantejarà si recorre o no en aquest període de 10 dies que els ha donat el president del tribunal. Però el cert és que la cara de Gisèle Pellicot dels seus fills a sala ha anat canviant d'expressió a mesura que s'enumeraven les penes, la gran majoria de 8 o 9 anys de presó, menys dels 12 o 15 anys que havia sol·licitat la fiscalia en el seu moment. El tribunal no ha considerat l'agreujant de submissió química provat per tots els acusats, o sigui, ha considerat que alguns d'ells no sabien que Gisèle Pellicot estava sedada quan van violar-la, i d'aquí les penes més baixes. Gisèle Pellicot, al sortir, ha agraït primer la societat pel respecte mostrat cap a ella durant el procés.
Vull expressar la meva profunda gratitud a tota la gent que m'ha donat suport al llarg d'aquesta prova. El vostre testimoni m'ha donat la força per venir cada dia a aquestes llargues sessions a l'audiència.
I després ha dit que respecta les condemnes formulades avui.
He volgut obrir les portes de la sala, que la societat pogués seguir els debats que s'hi tenien, i mai he lamentat haver pres aquesta decisió. Tinc confiança ara en la nostra capacitat d'agafar col·lectivament un futur en què tots, homes i dones, puguem viure en harmonia, respecte i comprensió.
Però el cert és que la família no està contenta. Els seus tres fills, Caroline, David i Florian, han expressat off the record la seva decepció per la sentència. La segona pena més llarga són els 15 anys per l'home que va anar fins a 6 vegades a casa els Pellicot per violar juntament amb Dominique la seva dona Gisèle, amb l'agreujant que, tenint una malaltia de transmissió sexual, no va protegir-se ni protegir-la a ella. I la tercera són els 12 anys per Jean-Pierre Maréchal, anomenat el deixeble, que va intentar reproduir l'esquema criminal de violació sota submissió química a la seva pròpia dona. Les penes baixes de 3 a 5 anys, però amb opció de condemna real més curta, ha fet que almenys 6 acusats que fins ara estaven en presó provisional avui puguin sortir lliures. 2 perquè tenen condemnes per delicte i no per crim, i els altres 4 perquè amb la preventiva ja els toca sortir.
Doncs tot això és el que ha passat a l'interior del Palau de Justícia d'Avinyó, però a fora també hi havia molta expectació. Activistes s'han concentrat des de primera hora del matí a l'espera de condemnes dures pels acusats. Pendent d'aquestes reaccions a l'exterior del Palau de Justícia, a Avinyó, hi tenim la Roser Parera. Bon dia.
Hola, bon dia. Moltíssima expectació. Desenes d'activistes, dones i homes, s'han concentrat des de primera hora del matí a les portes del Palau de Justícia d'Avinyó, aguantant el fred. Han estat escridassant consignes fins que s'ha sabut les condemnes. Llavors han esclatat en aplaudiments. Les feministes han estat ovacionant tota l'estona fins a Giselle Pelicot. Li han donat les gràcies per permetre que el judici fos a porta oberta. També li ha encantat. Les concentrades han escridassat també a un dels acusats que ha sortit per la porta amb mascareta i amb caputxa, i també al seu advocat, que les ha qualificat d'agressives perquè, diu, l'insultaven i no el deixaven sortir. Per tant, aquest matí hi ha hagut moments per tot, alegria quan s'han sabut les penes i també tensió i indignació en contra dels acusats. La sentència l'han seguit desenes de mitjans de comunicació de tot el món.
La Roser Parera forma part de l'equip del programa de Catalunya Ràdio Les Dones i els Dies, desplaçat a Avinyó per fer el seguiment d'aquest cas Pelicó. Les Dones i els Dies ja es va emetre des d'Avinyó ahir, i avui també mantindran aquest escenari per donar tots els detalls d'aquest cas que s'ha convertit en símbol de la lluita contra la violència masclista. Tota l'anàlisi d'aquesta sentència a Les Dones i els Dies aquesta nit i a la segona hora del Catalunya Migdia, on també abordarem aquesta sentència històrica. Ara, però, més coses. A Madrid, Junts per Catalunya farà costat a mitges al govern espanyol. Votarà en contra de la majoria d'esmenes del Partit Popular al paquet fiscal que s'estan debatent al Congrés, però li complica la vida amb el polèmic impost a les elèctriques. Igual que farà el PNB, donarà suport a l'esmena dels populars per derogar aquest impost, i això pot dificultar que el Consell de Ministres pugui aprovar una pròrroga del tribut. N'haurà de fer un de nou. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia, sí, una de freda i una de calenta. Junts compleix el pacte amb el govern espanyol i salvarà el paquet fiscal sense desvirtuar-lo, com volia el Partit Popular, però en canvi declaren la batalla a l'impost energètic. El PP sabia que podia fer mal al govern de Pedro Sánchez amb aquest tema i ha portat avui al Congrés un text per derogar el gravamen a les energètiques. Després d'hores d'intenses negociacions, han aconseguit que Junts i el PNB s'hi sumin i votin al costat dels populars d'aquí a pocs minuts al Congrés. Ho han justificat així Míriam Nogueras, portaveu de Junts, i Aitor Esteban, del PNB.
No posarem en risc el lloc ni els llocs de treball del Camp de Tarragona, no posarem en risc tampoc les inversions estratègiques a Catalunya i no posarem en risc les competències a Catalunya.
El mensaje es claro, no vamos a aprobar un gravamen, porque entre otras cosas rompe el modelo de concierto económico y nosotros lo manifestamos así desde el día número uno.
El govern espanyol però hi treu ferro, però sí que hauran de canviar de plans. Dilluns hi ha Consell de Ministres i diuen que aprovaran l'impost a les energètiques que van comprometre amb Esquerra, Bildu, el BNG i Podem, però tot apunta que aquest impost està condemnat al fracàs perquè haurà de venir al Congrés, i avui Junts i el PNB ja deixen ben clares les seves intencions. És l'últim ple de l'any al Congrés i es torna a evidenciar la complicada majoria parlamentària de Pedro Sánchez amb un nou matí de negociacions d'infart i amb el Partit Popular ara sí fent forat a la majoria de l'investidura.
I enmig de totes aquestes dificultats del govern espanyol per tirar endavant les seves propostes parlamentàries, les acusacions de corrupció també a l'entorn del PSOE passarien factura a Pedro Sánchez si ara es fessin unes eleccions generals. Això, com a mínim, és el que diu l'últim baròmetre del CIS. Els socialistes perdrien vots i el Partit Popular retallaria distàncies. Raúl Flores.
Els socialistes guanyarien les eleccions, però perdrien 2 punts de suport respecte a l'última enquesta el mes passat. Els d'Alberto Núñez Feijóo també perdrien vots, gairebé 1 punt respecte al novembre, però retallen distàncies i se situarien ara a menys de 4 punts dels socialistes. Vox repetiria com a tercera força amb una millora de resultats i Sumar s'estancaria en quarta posició posició i a només 3 punts per sobre de Podem. Els independentistes catalans tindrien uns resultats similars, però, a diferència de l'últim baròmetre, Esquerra pujaria unes dècimes i es posaria ara per davant de Junts, que cauria a mig punt. Per cert, l'enquesta ha coincidit amb un nou capítol del cas Koldo. L'exministre José Luis Ábalos ha anunciat al Congrés que ha denunciat la Guàrdia Civil davant de la Fiscalia per haver-li obert una carta i per haver-lo fotografiat a la porta de casa seva sent diputat i, per tant, aforat.
És evident, per tant, que hi havia un propòsit d'interceptar la correspondència d'una persona. En este caso, da igual la que sea, el delito es el mismo, pero se refuerza más aún sabiendo que el destinatario es diputado. Esto lo agrava más porque, en definitiva, se está violentando claramente a un representante electo.
I a tot això, el Suprem ja ha demanat al Congrés el suplicatori per investigar l'exministre, ara diputat.
És un quart de tres de la tarda. L'expresident del Barça, Sandro Rosell, confia que les acusacions de corrupció que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez serviran perquè el govern espanyol s'impliqui en aclarir possibles abusos judicials. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Sandro Rosell insisteix que va ser víctima de l'operació Catalunya per haver vist amb bons ulls el procés independentista, Raül.
Rosell està convençut que el seu cas, amb una presó preventiva de 2 anys per una causa de la qual va quedar-ne absolt, és comparable amb la situació que ara viu el president espanyol, amb investigacions judicials al seu entorn més directe. Per l'expresident blaugrana, això sensibilitzarà el govern de Pedro Sánchez contra possibles abusos de la justícia.
Amb causes que semblen de lo que dirien els castellans de Chichinabo, doncs també li estan començant uns processos penals bestials. Com que ell està provant la medicina, suposo que és la manera de que digui, ostres, doncs això, cuidado, que això afecta a tothom, incluït a mi.
Rosell confia que la Comissió sobre l'Operació Catalunya del Congrés aclarirà si algú va ordenar empresonar-lo per ser un president blaugrana sensible amb el procés i ha tornat a carregar contra Carmen Lamela, la jutgessa que el va enviar entre reixes.
El que s'ha de fer és treure aquestes pomes podrides del sistema. La majoria dels jutges són justos i honestos, però n'hi ha alguns que no, com aquesta senyora. Una persona com la Lamela faci que al final tots pensem que tots els jutges són com ella, i no és així.
L'expresident del Barça també ha insistit que treballarà per portar la Mela davant de la justícia.
I una cosa més abans de la publicitat. Sergi Sabrià, la mà dreta de Marta Rovira a Esquerra Republicana i home fort del govern de Pere Aragonès, es va donar de baixa del partit el mes de juliol. Sabrià és un dels principals assenyalats en el cas dels cartells contra els Maragall i, tal com ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio, va estripar el carnet d'Esquerra en plena investigació, Albert Prat.
Sabrià va dimitir del govern arran de la informació que va destapar el diari Ara, però sempre ha negat tenir res a veure amb la campanya contra l'Alzheimer. La primera investigació de la casa va arribar a la conclusió que Sabrià havia comès una infracció lleu i que el responsable dels cartells era l'excap de comunicació del partit, Tolo Moya. Ara bé, els juristes d'Esquerra no van donar el vistiplau a aquell informe i van demanar-ne un altre perquè creien que faltava molta informació. Fins ara ha planat el dubte de si Sabrià també havia deixat el partit i gairebé mig any després, al Matí de Catalunya Ràdio ha pogut confirmar que sí, que aleshores Sabrià també va estripar el carnet. Aquesta renúncia té una implicació rellevant perquè els juristes d'Esquerra només poden investigar i castigar les persones que són militants. Per això el compromís de Junqueras en campanya ha sigut crear un altre òrgan que pugui interrogar qualsevol implicat, sigui o no sigui del partit, i la primera mesura que ha pres la nova direcció ha sigut destituir l'encarregat de la investigació interna.
Passant 3 minuts d'un quart, una pausa i de seguida la informació internacional.
Catalunya migdia.
Ja el tenim aquí, el sorteig de la panera més gran del món. I ve carregat, carregat de regals.
Per gentilesa de...
La Grossa de Cap d'Any.
Vueling.
Puma.
Borges.
Cotet.
L'Aquàrium de Barcelona.
Restaurant Windsor.
Capravo.
Wonder Photoshop by Fujifilm.
Cervesa 1640.
Cellers Domeny.
PortAventura.
Vinga, què esperes? Participa en el sorteig del Font.cat i... guanya-ho tot!
Torrons Alemany. Ametlla Marcona. Mel de romaní del Montsec. I la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel, als nostres torrons.
Feliç brindis amb Gourmet La Vanguardia. Feliç brindis amb Gala de Vallformosa, gran reserva original de rovellats i perles d'or de Naveran. Una selecció de 6 ampolles de caves d'alta gamma a un preu extraordinari. Ara, per només 59 euros, aconsegueix els brindis més feliços a gourmetlavanguardia.com.
Catalunya migdia.
Passen gairebé 5 minuts d'un quart. Vladimir Putin ha llançat un nou desafiament a Occident aprofitant la tradicional conferència anual als mitjans de comunicació. Aquest cop, el líder del Kremlin ha reptat els Estats Units i els seus aliats a un duel armamentístic entre míssils i antimíssils. Proposa que l'escenari sigui Kiev, la capital d'Ucraïna. Eva Pineda, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
A veure, en què consisteix aquest duel que proposa Putin?
Doncs, segons paraules textuals de Putin, es tractaria d'un experiment tecnològic, un duel d'alta tecnologia del segle XXI entre Rússia i Occident per demostrar que el míssil rus Oreshnik és invencible. Sentim-lo.
Pusti apredilat.
Deixem que triïn alguna instal·lació perquè l'ataquem. Posem, per exemple, aquí. Que hi concentrin totes les seves forces de defensa aèria i els atacarem amb un Oreshnik. Veurem què passa. Nosaltres estem preparats per l'experiment i l'altre bàndol ho està.
Pel que fa al front, Putin assegura que Rússia està cada cop més a prop d'aconseguir els objectius que es va marcar a Ucraïna. També dona per feta la recuperació de la regió russa de Kursk, presa a l'estiu pels ucraïnesos.
I en aquest context...
Els farem fora del tot, definitivament. No pot ser d'una altra manera, però una data concreta. Ho sento, no la puc dir ara mateix.
El president rus no vol posar data al final de la guerra, però ja es mostra preparat per obrir negociacions de pau.
Ara sí que m'he precipitat. Deia que en aquest context, sobre un eventual diàleg de pau entre Rússia i Ucraïna, se n'ha parlat avui a Brussel·les, on es fa l'última cimera europea de l'any. Alguns líders alerten del risc que Kiev es precipiti a negociar. El president Zelensky, que hi està convidat, pressiona els 27 perquè no es perdi l'ajuda dels Estats Units quan governi Donald Trump. Brussel·les, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Advertiment d'alguns líders dels 27 sobre els riscos d'intentar una pau abans d'hora. Davant les especulacions sobre el possible inici aviat de converses per un alto al foc, tant la diplomàcia europea com diversos caps d'estat, com de Lituània o Bèlgica, avisen que no és moment encara. Kaya Kallas, alta representant per la política exterior europea.
Pressionar per negociacions massa aviat en realitat serà un mal acord per Ucraïna.
La Unió Europea es vol comprometre avui a fer el que calgui per situar Ucraïna en una posició de força davant Zelensky, que demana que l'arribada de Trump no afecti el suport a Kiev.
Crec que hem de comptar un altre cop amb la unitat entre els Estats Units i Europa. És molt difícil donar suport a Ucraïna sense l'ajuda americana.
Més enllà d'Ucraïna, Síria també avui a la cimera amb una discussió sobre la implicació que ha de tenir la Unió Europea amb les noves autoritats de Damasc. Aquí demanen una transició política inclusiva.
I s'incrementa la tensió al nord-oest de Síria, zona controlada pels kurds, amb el suport dels Estats Units. Turquia diu que hi mantindrà les operacions militars per garantir la seguretat de la seva frontera. I la població de la ciutat de Kobane, el principal feu kurd, es prepara pel combat. Mentrestant, a la zona controlada per les noves autoritats islamistes, els nostres enviats a Síria, José Antonio Rodríguez i Mariel Vagilabert, han visitat la ciutat de Daraa, un dels principals escenaris de la repressió de la revolta del 2011 contra l'Assad. Maria Alba, bon dia.
Bon dia. Doncs sí, la detenció d'uns nens fent unes pintades contra el govern va degenerar en un setge al casc antic de la ciutat. Els veïns van intentar portar menjar als assetjats i entre ells hi havia Hamza al-Khatib, un nen de 13 anys. Els soldats van disparar, Hamza va ser ferit en una cama i el van empresonar. 40 dies més tard va lliurar el seu cadàver, el seu pare, mort recentment, que anava acompanyat del seu oncle, que va recollir el cos i ens ha explicat el que van veure.
Quan van veure el seu cos, tenia ferides de bala al pit i dues bales a l'espatlla esquerra, els genitals mutilats i el coll fracturat.
La mort de Hamza no és l'única pèrdua traumàtica de la família. Fa una setmana han sabut que Omar, el seu germà, va morir a la presó de Setnaya. Va desaparèixer el 2018 quan intentava fugir a Turquia per no fer el servei militar.
Tornem a Catalunya. Nou matí de caos a Rodalies, avui per una incidència que ara ja està resolta, a Castelldefels, que ha complicat moltíssim la circulació a les línies del sud de Vitàngela.
Bon dia. Dues incidències en hora punta han tornat a comprometre avui la circulació ferroviària. La més greu a Castelldefels, al Baix Llobregat, que ha afectat 8 línies de Rodalies. A partir de 9:45 s'ha restablert aquesta incidència i de mica en mica els trens han recuperat la seva freqüència de pas. Però pels usuaris plou sobre mullat i alguns, fins i tot, estudien canviar de feina per no haver de suportar més aquestes deficiències del servei.
Molt malament, la veritat. Retards de més d'una hora,
Si et planteges canviar de feina.
I esto no es hoy, ¿eh? Esto es habitual. Cada día un poco menos o más, 10, 15, 20 minutos y por la noche otro tanto.
Es que ya fa un temps que vens aquí y no saps quin tren has d'agafar, si vindrà el que està previst, si no vindrà.
D'altra banda, una incidència a les instal·lacions de Renfe Vilamalla a l'Alt Empordà també ha provocat retards de mitja hora a les línies R11 i RG1.
I no deixem de parlar de trens, però deixem Rodalies per parlar de Ferrocarrils de la Generalitat. I és que els trens avariats a la línia Llobregat-Anoia dels Ferrocarrils són més del doble que els que hi ha a la línia del Vallès, també de Ferrocarrils. La meitat té més de 20 anys a la línia del Llobregat-Anoia. I pel que fa a la infraestructura, els ramals d'Igualada i de Manresa també registren més avaries de senyalització i d'incidències per fenòmens meteorològics que els de Sabadell o Terrassa. Són dades del Departament de Territori als serveis informatius de 3CAT. La companyia vol corregir aquesta situació i de quina manera ho vol fer, Joan Garcia?
Sobretot amb la compra de nous trens, segons ha explicat el president de la companyia, Carles Ruiz.
Una part d'aquest material mòbil ja està molt a prop del seu cicle de vida. Són trens que porten més de 20 anys amb la seva totalitat i, per tant, el que fem és un manteniment molt acurat, però malgrat això, lògicament, el desgast del temps fa que sigui necessària una part de renovació de tota aquesta flota.
Una renovació de trens, però, que encara s'ha d'encarregar, i és que vindrà de la mà del perllongament de la línia fins a Gràcia, que es preveu completar el 2030. El que sí s'ha descartat és el transbordament a Martorell, com es va insinuar fa 2 anys. Els trens de l'R5 i l'R6 seguiran arribant directament a Barcelona. Entre el 2021 i el setembre del 2024, la línia Llobregat-Anoia ha tingut 532 incidències, amb 108 trens avariats, i acumula també més del doble de retards que la línia del Vallès.
D'aquí a 4 minuts seran 2 quarts. Una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Torna al campus Eufòria. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys, els encanta la música, cantar i ballar, i són fans d'Eufòria, apunta'ls ara a euforiacampus.cat. Aquest Nadal regala les millors colònies d'estiu.
Soc l'Anna i dirigeixo una empresa d'energies renovables, un sector en creixement que sovint necessita professionals qualificats. Amb els certificats professionals sé que les persones que contracto estan preparades.
Per a les empreses, els certificats professionals obren les portes a disposar de persones qualificades. Són una titulació oficial que inclou un període de formació en empresa que permet conèixer nou talent. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
És Nadal i has de saber que la màgia està en tu. La veus? Torna a la planta 2.5 del Cort Inglés, el lloc on els teus somnis es fan realitat. El Cort Inglés, on viu la màgia de Nadal.
Catalunya migdia.
2 minuts per 2 quarts. El Departament de Salut ha anunciat que a partir del mes de febrer posarà en marxa un pla pilot en 10 centres d'atenció primària on s'aplicaran mesures d'eficiència en la cura de les persones, la integració de serveis socials i s'incentivarà econòmicament els professionals sanitaris que tinguin millor cura dels seus pacients. Són algunes de les principals mesures que ha presentat el Comitè d'Experts Kairos, que assessora la Conselleria en la reforma del sistema sanitari del futur, Mònica Mas.
Sí, als 10 centres de primària s'hi provaran mesures com el pagament per resultats o el que és el mateix per la satisfacció dels pacients i els resultats clínics en salut. També permetrà mobilitzar recursos conjuntament amb serveis socials per l'atenció integrada en el domicili de manera més àgil que fins ara. I es donarà llibertat a les direccions, com deies, d'aquests centres de primària per incentivar econòmicament aquells professionals sanitaris que demostrin més habilitats o millor cura dels pacients. Manel del Castillo és el president del Comitè Kairos.
En aquests centres es comprovarem els nous rols de professionals, els sistemes de pagament, d'incentius, perquè la gent pugui tenir temps protegit per fer recerca o innovació. On provarem el model organitzatiu simplificar la forma de treballar dels centres de primària, eliminant burocràcia innecessària.
Una altra proposta pilot d'aquests experts serà la del diagnòstic precoç dels trastorns de neurodesenvolupament, com l'autisme, i és que està demostrat que si s'actua els primers anys de vida, aquests infants milloren molt el seu desenvolupament.
I es dispara el sentiment de soledat entre els ciutadans de Barcelona. Segons l'últim informe de salut de la ciutat, el 10% de la població més gran de 15 anys se sent sola. L'informe, que compleix 40 anys, també mostra que en 4 dècades la salut dels barcelonins i les barcelonines ha millorat molt i que l'esperança de vida ha pujat de 7 anys, Purificació Barcelona.
Sí, de fet, l'informe demostra una millora de la salut general dels ciutadans de la capital catalana, menys prevalença de malalties greus i transmissibles i més esperança de vida, fins al punt que s'haurien revertit els paràmetres negatius de la pandèmia. Així ho explicava la gerent de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, Carme Borrell.
Sabem que durant la Covid va augmentar la mortalitat i va fer aquesta baixada, però ja ho estem pràcticament recuperant i al llarg de tots aquests anys, aquests augments de pràcticament 7 anys més d'esperança de vida per uns i altres.
En canvi, l'informe mostra reptes importants a afrontar, com ara la soledat no desitjada. La regidora de Salut, Marta Villanueva, ha alertat que es tracta d'un fenomen que afecta població de qualsevol condició i edat.
És un problema que afecta a totes les franges d'edat i, de fet, el 10% de la població major de 15 anys a Barcelona declara sentir-se sola de manera sovint. Hem de fer front a aquesta realitat.
Altres reptes que marca l'informe serien els problemes de salut mental, que s'han incrementat sobretot entre dones, gent gran i persones vulnerables econòmicament, i també tots els reptes de salut relacionats amb el canvi climàtic, entre d'altres.
I un nou entrebanc deixa en suspens el futur immediat de dues plantes de tractament de purins que donen servei a prop de 200 granges de porcí del Segrià i d'Osona. Estan contra les cordes perquè el Congrés dels Diputats avui finalment no ha votat la pròrroga dels ajuts estatals que els hauria de permetre seguir funcionant. Les subvencions s'acaben a finals d'any i sense moratòria hauran de tancar. De moment, ja han buscat alternatives. Lleida, Estela Bussoms.
Estem parlant de les primes que rebien per produir electricitat, que tenien una durada de 25 anys i acaben aquest 31 de desembre. El temps, per tant, s'acaba i sense subvencions les plantes d'Alcarràs i les masies de Voltregà no són viables. La moratòria continua pendent de votació al Congrés i, per tant, amb la previsió que amb el canvi d'any les plantes parin màquines, els ramaders han activat el pla B, bàsicament portar els purins a altres destins perquè les granges puguin seguir funcionant. Això sí, a un preu més alt. Patricia Ormo és la presidenta de la Societat Gestora de Purins d'Alcarràs.
Tot aquest tipus de gestió ens implicaria més costos i ens incrementa la burocràcia al tindre de tornar a fer tots els plans de dejeccions.
Els ramaders encara confien que la situació es desbloquegi en les pròximes setmanes, però amb reserves. Ramon Molist, usuari de la planta d'Osona.
Esperem que es desbloquegi, però amb cert escepticisme, perquè el ser un tema eminentment polític, doncs clar, nosaltres i tenim l'esperança que hi podem tenir.
Les plantes d'Alcarràs i les masies de Voltregà tracten cada any unes 100.000 tones de purins cadascuna.
Passen 2:02, fem una pausa per la publicitat i en tornar la cultura.
Catalunya migdia.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
A Clarel sabem que hi ha regals i regals. M'encanta. Aquest Nadal tu regales bellesa i benestar i nosaltres et regalem l'embolcall sostenible. A més, emporta't 25 euros en una reserva d'hotel per la teva compra. Clarel, l'art de regalar. Millor comerç de l'any 2025. Promoció vàlida del 30 de novembre fins al 7 de gener.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havies sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, tinc el corazón partit.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
No vols veure una cosa negra?
Ai,
la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda de Carot.
Et plantejaries volar la paraula carquinyoli?
Ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7. Catalunya migdia.
Demà es presenta a València el llibre Renaixer del Fang, en benefici de les llibreries damnificades per la Dana. És una iniciativa solidària amb el sector del llibre que va tenir pèrdues milionàries a causa de les barrancades del mes d'octubre passat. València, Pepa Ferrer.
Situada al costat del barranc de Pollo, a Picanya, de la llibreria Passarel·la no en queda res, només les parets. Guillermina Spikerman és la propietària.
Y cuando vimos esto fue desgarrador. No había nada, todo barro. La esperanza de volver a reconstruir todo esto fue desde el minuto que la vimos.
Agraeix el suport i les mostres de solidaritat. L'última arriba en forma de llibre. Renaixer del Fang, editat per Ara Llibres, es presenta aquest divendres i la portada és de Cristina Duran, il·lustradora i Premi Nacional que va perdre l'estudi.
Vaig pensar pues, això, en les mans aixint dels poals, estos plens de fang, els llibres i les mans creadores, no? Dels escriptors, il·lustradors.
El sector del llibre valencià s'ha vist fortament colpejat. Núria Sendra és responsable d'Edicions Bullent.
Tenim una dificultat de moure'ns, portar els llibres amunt i avall, de fer presentacions.
Una desena de llibreries i una cinquantena d'editorials s'han vist afectades amb unes pèrdues que superen els 5 milions i mig d'euros.
No deixem de parlar de llibres perquè ja se saben els noms dels tres finalistes de la 8a edició del Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any, el guardó més ben dotat a obra publicada amb 25.000 euros. Són Manuel Baixauli amb Cavall, Atleta, Ocell, Alba de Déu amb La conformista i Elisenda Solsona amb Mamàlia. Montse Camps.
De l'obra de Baixauli, el jurat en destaca que aborda amb originalitat i dimensió poètica la relació conflictiva d'un pare amb un fill adolescent. De la novel·la d'Alba de Déu, el jurat posa en valor que és una anti-epopeia que tracta les dificultats de les relacions familiars i la maternitat. I de l'Elisenda Solsona en remarca que exposa un món apocalíptic centrat en la lluita per preservar l'espècie humana. El nom del guanyador se sabrà el mes de gener.
L'obra més gran de Dalí es desplega al Círculo de Bellas Artes de Madrid. Un conjunt de talons de teatre pintats per l'artista català pel ballet Baixanal, estrenat l'any 1939 per la companyia Ballet Russes de Monte Carlo. El taló de fons d'aquest conjunt antic, d'aquest conjunt artístic, mesura 18 metres d'ample per 10 d'alt. Madrid, Toni Fortesa.
La pintura de Dalí crea un marc surrealista a l'escenari del Círculo de Bellas Artes de Madrid amb aquest taló de fons de 180 metres quadrats amb un món de Venus que ocupa un espai central i acompanyat de calaveres i referències renaixentistes que combinen temàtica sensual amb temes fantasmagòrics. Els decorats acompanyaven el ballet Bacanal, titllat pel mateix Dalí com un ballet paranoic. És la primera vegada que aquests decorats es despleguen a Espanya i Jorge Alcolea, galerista i propietari de l'obra, destaca l'excepcionalitat de la seva exposició pública.
Todo el mundo podrá pasearse, meterse por dentro, casi tocarla, ¿no? Que siempre los museos tienes miedo a tocar las cosas, que no se puede, pero podrán pasearse por una obra de Dalí, la más grande del mundo.
El comissari de l'exposició, Jaime Vallaure, posa en gran valor la troballa d'aquesta escenografia de Dalí.
No es la primera escenografía de un pintor con lo que los ballets rusos trabajaron, pero muchísimas escenografías, vamos a decir que la mayoría, o están destrozadas o no sabemos dónde están. Este es un caso excepcional.
Les obres estaran exposades fins al dia 6 de gener. L'exposició dels decorats anirà acompanyada d'una teatralització inspirada en el ballet original, estrenat a Nova York fa més de 80 anys.
El desconcert d'ICAT, que reuneix dalt de l'escenari parelles insòlites que creen moments musicals irrepetibles, torna a la càrrega. Ja sabem, llocs, dates i també els primers artistes. Valèria Obereda, bon dia.
Bon dia.
Escoltar la mataronina Q ens dona una pista, no?
Doncs sí, el desconcert arrencarà el 18 de gener a Mataró i Q hi actuarà. També hi seran del Maresme, Dani Six, Iskit i Martigo, que en recomana ser-hi.
Espero aquest 18 al club a Mataró, casa meva, la meva ciutat, on celebrarem amb música tot el maco que està passant amb la música catalana i sobretot al Maresme.
I el director d'ICAT, Carles Aledo, justifica per què començar a Mataró.
Perquè actualment és la capital de l'escena urbana del país i el que volem és mostrar una mica aquests artistes que demanen pas, aquesta nova onada, després del gran èxit que han tingut els Tiets o la Muixca. No es perdeu aquest concert de Mataró perquè hi passaran coses, hi haurà sorpreses.
També passarà per Tortosa, Olot i la Pobla de Segur i el 6 de maig arribarà a Barcelona amb una gran festa final a la Sala Apolo.
I més música. Poder romàntica. Mushka, que és qui sentim, però també Richard Hawley i Tarta Relena són algunes de les noves incorporacions al Festival Vida, que es farà del 3 al 5 de juliol del 2025 a Vilanova i la Geltrú. El festival ha revelat una vintena d'artistes nous per l'edició d'aquest any, Montse Mas.
Mushka, una de les artistes més sol·licitades pels festivals aquest any, arribarà al Vida amb un disc nou, igual que el crooner britànic Richard Hawley. Entre les noves incorporacions al certamen del Garraf també destaquen les Tarta Relena, que combinen música tradicional, harmonies i avantguarda, i els també catalans Galgo Lento i Astrio. L'artista japonesa minimalista Ichiko Aoba, la productora xilena Javiera Mena i els madrilenys De La Porte i Aiko El Grupo, entre d'altres, també formen part dels nous noms del festival. Les noves incorporacions se sumen a un cartell que ja comptava amb Gerai Cortés, Mama Dusha, Billy Martin i Supergrass, entre d'altres. Es preveu que el programa complet de l'onzena edició del Vida es faci públic a principis d'any. Dos dels concerts, però, seran sorpresa i no es desvelaran fins que els artistes no pugin dalt de l'escenari.
Doncs ja veurem qui són aquests artistes. 20 minuts per les 3, la informació esportiva.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Podríem dir que objectiu complert. Les actuals defensores de la Champions femenina de futbol li han arrabassat el primer lloc del grup al Manchester City després d'una nova exhibició a Montjuïc amb 29.000 espectadors a les graderies. Montse Raya, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un triomf que permet a les Blaugrana afrontar els quarts de final de Champions de forma més còmoda.
Sí, és que el Barça femení serà el 7 de febrer al sorteig d'aquests quarts de la Champions com a cap de sèrie. Per tant, jugaran la tornada a casa i evitaran algun dels rivals més forts de la competició. Les blaugranes ja saben que el sorteig d'aquests quarts es podran creuar amb el Madrid, el Wolfsburg alemany o el Bayern de Munic. I eviten, d'aquesta manera, equips com l'Olympique de Lió, el Chelsea o l'Arsenal, que també han acabat primers. El tècnic del Barça, Pere Romeu, creu que el seu equip cada cop està a un millor nivell i ha anat de menys a més en aquesta fase de grups.
El partit d'avui ens ajuda, ens confirma, ens reafirma moltes coses de grau d'encert que té aquest equip. Aleshores, si nosaltres mantenim aquest to competitiu, mantenim aquest encert en el joc, aquest encert en la passada, aquest encert en els metres finals, penso que serem un equip, òbviament, que seguirem lluitant per tot.
Clàudia Pina i Tana Bonmatí i Alexia Putellas van fer els 3 gols blaugranes, però haurien pogut ser més. Aitana, la recent guanyadora del Premi de Best, el va poder oferir a l'afició. Els quarts de Champions es jugaran a mitjans de març, l'anada, i a finals la tornada. La final de la Champions, el 24 de maig a Lisboa. Abans, però, pròxima cita del Barça femení, aquest dissabte al migdia, 8ens de final de la Copa al camp del Tenerife.
Això pel que fa al Barça femení, el Barça masculí tancarà l'any a casa rebent l'Atlètic de Madrid dissabte. El partit arriba després de la derrota a casa contra el Leganés, però amb un jugador, Ferran Torres, en estat de gràcia de cara a porteria després de marcar en 2 dels 3 últims partits. A més, amb la baixa de Lamine Yamal, el valencià podria ser titular, Ramon Salmurri.
Bé, això és el que tot apunta, tenint en compte les rotacions que ha fet fins ara Hansi Flick i que Ferran Torres s'està exhibint, evidentment, com el futbolista prioritari, com el primer recanvi a nivell ofensiu del conjunt blaugrana. I més tenint en compte, com dius, aquesta baixa de Lamine Yamal, el futbolista més en forma d'aquest primer tram de temporada, i en un partit delicat, perquè el Barça hi arriba després d'aquesta desfeta contra el Leganés, que s'acumula aquell mes de novembre que Hansi Flick qualificava com a shit November. Doncs ara un partit contra l'Atlètic de Madrid per reformar el lideratge i amb l'absència de Lamine Yamal.
Bueno, sobretot igualar la intensitat, perquè és un equip que surt amb molta intensitat i a partir d'ahí pues, intentar dur el partit a nosaltres volem, a tindre valor i sobretot les oportunitats que tinguem, marcar-les.
Ferran Torres, en una entrevista a TV3, ha explicat que tenen moltes ganes d'encarar aquest partit i que per ell també és, evidentment, una oportunitat per reivindicar-se.
El Barça que juga dissabte contra l'Atlètic de Madrid, però és el Girona qui obre demà mateix la 18a jornada de Lliga. Rep el Valladolid. És l'últim partit de l'any i els gironins volen recuperar la victòria. Eduard Solà, com ho veu Mitchell?
Doncs insisteix que han de millorar i ha recalcat que continua preocupat perquè el partit del Mallorca ho va deixar amb aquestes sensacions. Diu que han de canviar coses, que sobretot han de tenir més agressivitat a les dues àrees, que falta connexió i que han de millorar la mentalitat col·lectiva.
El partit de l'altre dia em va deixar molt preocupat, que hem de jugar amb més agressivitat,
en les dues àrees. Per mi és molt important i penso que la connexió entre jugadors no està al millor moment que jo voldria. Després de 5 mesos, que ja fa molt temps que estem junts, i penso que hem de millorar. És veritat que hem fet bons partits, però també és veritat que hem jugat molt i moltes vegades no hem donat la nostra millor versió. I és una realitat que hem de millorar.
El Girona rebrà demà el Valladolid a Montilivi amb la intenció de trencar la ratxa negativa de 6 partits sense guanyar en totes les competicions. A la Lliga ha perdut els 2 últims partits i només ha pogut sumar un punt dels últims 9. De cara al partit de demà, Mitchell recupera Creixi i Angel, però perd Oriol Romeu per sanció.
Això pel que fa al Girona. L'Espanyol, en canvi, no aixeca cap. Els blanquiblaus no van passar de l'empat ahir a casa contra el València en el partit ajornat per culpa de la Dana i que s'havia plantejat com una final per la situació dels dos equips i que al final no va satisfer a ningú, Montse.
Sí, especialment l'Espanyol, que jugava a casa i encadena 2 empats seguits a Cornellà al Prat. Els blanquiblaus van fer una bona primera part, van controlar el partit amb ocasions clares i van poder marcar el primer gol de Puado al límit del descans. En la segona part la dinàmica es va capgirar com un mitjó. L'Espanyol va encaixar el gol del València només arrencar el segon temps i això ja va condicionar la resta de partits. Segona part per oblidar de l'Espanyol, que no va perdre de miracle. Així ho explicava Manolo González.
El gol a la segona part del tan aviat ens ha fet mal i ens ha fet potser estar massa nerviosos. Després, al final, molta imprecisió, i ja n'hi ha hagut una darrere l'altra, i al final, doncs, bueno, jugadors joves, ens hem posat més nerviosos del compte i no ens ha pogut atacar. Però bueno, sí que marxo content amb la primera part de l'equip, la veritat.
L'Espanyol és tercer per la cua, amb 15 punts, a 2 de la permanència, i diumenge una nova oportunitat per sortir de baix. Partit al camp de les Palmes, a la recerca de la primera victòria fora de casa.
Passa 3:15... Anem a la publicitat i després de la pausa...
No, I'm not going to play until then.
La repetició d'aquest que sentim, Tiger Woods.
Catalunya migdia.
Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Trobaràs el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb DOP les Garrigues.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Europa inverteix a les zones rurals.
The Factory Barcelona. La fàbrica digital de la indústria 4.0. Sensòrica, impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, la internet de les coses, nanotecnologia. Impulsem i creem el districte 4.0. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
Qui vol menjar bé, compra als mercats de Barcelona.
Qui vol triar i troba tot allò que busca.
Qui vol cuinar bé, escolta els consells, les receptes i els trucs dels venedors.
Qui sap el que vol, torna al mercat.
Mercats de Barcelona. Frescos, bons, sants i sempre al teu costat.
No sabem si seràs el fundador d'aquella nova startup d'èxit o el líder escollit per aquella gran empresa. Però el que sí sabem és que decideixis el que decideixis, a EAE t'oferim la formació més innovadora per al nou món que ve. Entra a eaebarcelona.com i transforma't en qui vulguis ser. EAE Business School Barcelona. Ready for the new world.
Tornen els supertecnopreus del Corte Inglés. 4 dies amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i grans electrodomèstics.
Aprofita-ho i regala portàtils, mòbils, smartwatch, televisors...
O emporta't una nevera, la rentadora o el forn que necessites.
I tot amb els nostres tecnoavantatges.
Fins diumenge 22 de desembre, supertecnopreus a la botiga, la web i l'app del Corte Inglés.
Consulta els models i les marques que hi participen.
Endinsa't al món fantàstic de Disney amb la Franz Schubert Filharmonia. Viu en concert la màgia de les millors cançons de pel·lícules com Frozen, El rei lleó, Aladdin, La vella i la bèstia, Coco i moltes més. Del 20 al 29 de desembre a Reus, Lleida, Terrassa, Barcelona, Vilaseca i Sant Cugat.
Entrades ja a la venda a franzschubertfil.com.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. 2 referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
11 minuts i seran les 3 de la tarda. Torna l'Eurolliga, avui amb el Madrid-Mònaco o el Panathinaikos-Baskonia, entre d'altres. Demà jugarà el Barça. Els blaugranes visitaran la pista de la Virtus de Bolonya, revitalitzats després de la victòria contra el Fenerbahçe. Ernest Macià.
Doncs sí, Òscar, és una jornada per... És la que tanca, de fet, la primera volta i el Barça buscarà acabar dins de zona de play-off. Ara mateix està en zona de play-in. Per cert, com deies, aquesta jornada d'aquest vespre on el Madrid visita la pista del Mònaco, hi ha una curiositat i és que hi ha un partit que s'ha de suspendre perquè de tants... El Barça té lesionats, però, per exemple, París en té més. Només té 7 jugadors disponibles i, per tant, el Fenerbahçe de Saras Gyökeres se'n pot tornar a Istanbul perquè el partit queda, de moment, suspès. El Barça, en canvi, i avui ho hem sabut, ha començat a entrenar ja Ximés i Neto, el 4 del Barça que tant ha trobat a faltar a la rotació. Per tant, sembla que de cara a la setmana que ve el primer partit de la segona volta ja estaria a punt per jugar a l'Eurolliga. Però tornant al partit de demà, Kevin Panther creu que guanyar el Fenerbahçe l'altre dia el situa en una molt bona posició per tornar a ser un dels millors equips.
Si mires la classificació, estem a un partit del segon o el tercer. Hem d'intentar guanyar i no pensar en la mala dinàmica de resultats que porten o en el fet que algun dia l'han de trencar. Hem d'aïllar-nos, això.
Això pel que fa a l'Eurolliga, però a l'Eurocup, el Joventut de Badalona se situa a 2 victòries del play-off després de la victòria d'ahir contra el Trèfal polonès. Però Ernest Lapenya va patir més del compte ahir contra el Cué.
Sí, va guanyar de 27 punts i faltant un segon va estar a punt de forçar la pròrroga al rival. Un altre partit força dolent a Europa, amb poca gent a les grades, i això és el que pensen des del vestidor de la penya els jugadors i en concret Pep Busquets.
Sí, bueno, al final crec que són molts factors que afecten a que la gent no estigui ficada potser tant com l'ACB, a part dels horaris que tampoc són els millors, això segur, però bueno, també som nosaltres, no estem fent les coses bé a l'Eurocup, llavors és més complicat que la gent s'enganxi tant. Nosaltres intentarem fer el nostre treball i que la gent tingui la possibilitat de tornar a vibrar més amb l'Eurocup.
Doncs veurem si la gent vibra o no amb l'Eurocup del Joventut, això pel que fa a la masculina. Però a l'Eurocup femenina, avui l'Uni Girona busca la classificació pels play-offs de vuitens de final en un partit contra el Campobasso italià. A l'anada, les gironines van guanyar de 2 punts, així que Xevi Soler es preveu un partit intens.
Sí, i és que és el primer partit a caixa o faixa per l'Uni de la temporada i el bon inici el permet jugar-lo Fontejau. I a més defensant aquests 2 punts de renda aconseguits a Itàlia en el partit d'anada. L'eliminatòria contra el Campobasso, però, està igualada, i més si tenim en compte el que deia el tècnic gironí Roberto Íñiguez, que l'equip hi arriba just d'energia i amb problemes vírics per algunes jugadores.
Bueno, pues el equipo está un poco tocado por tema de cansancio y hemos tenido temas de salud. Bueno, vamos a ver cómo llegamos mañana, porque todavía no tenemos varias incógnitas a despejar. No sabemos si es más bien vírico o qué es, pero es verdad que, bueno, creo que se mezcla todo, pero bien. A ver cómo podemos afrontar el partido.
De nou, Vivi Pierluís ocupa el lloc de segon extracomunitari de l'equip, deixant fora de la convocatòria Maya Caldwell. Encara que Íñiguez ha fet una crida perquè la gent vingui a Fontejau, queden força entrades per vendre, a preus d'entre 8 i 15 euros en un partit que començarà a 8:45 del vespre.
La Diputació de Barcelona ha aprovat un nou pla d'ajudes per les instal·lacions esportives amb l'objectiu, Marcos García, de consolidar una xarxa d'equipaments de qualitat.
Sí, fixa't, 15 milions d'euros per ajudar els 310 ajuntaments de la demarcació i gairebé 4.000 instal·lacions susceptibles de rebre'ls, excepte la ciutat de Barcelona, que alerta queda fora d'aquest programa. I és que l'antiguitat dels equipaments esportius d'aquesta demarcació supera els 30 anys de mitjana. David Escudé, diputat d'Esports de la Diputació de Barcelona.
L'iniciativa dels municipis tenen a partir del mes de gener, durant un mes, la possibilitat de sol·licitar aquest ajut. Màxima simplicitat, màxima transparència, màxima velocitat, màxima celeritat. Per què? Per arribar a tothom.
Ja que teníem aquesta convocatòria d'aquest pla meravellós, hem aprofitat per parlar amb David Escudé d'un dels temes calents, la ressaca de la Copa Amèrica de vela, i és que ahir el Col·legi d'Economistes de Catalunya va fer un comunicat dient que la competició de vela que va acollir Barcelona no va estar a l'altura de les expectatives a nivell econòmic i recordava la fluixa assistència, la nula incidència en el turisme a la ciutat. Aquí va la resposta de David Escudé.
És un esdeveniment que va posar la ciutat al món esportiu, però al món és un esdeveniment que es veu a través de la pantalla i que ens va durar a través de la pantalla i de les xarxes socials arreu del món, perquè els impactes audiovisuals han sigut espectaculars, dit pel propi organitzador, i això és el que es tractava la Copa Amèrica.
Així et diu, escolta, que quan tinguin l'informe econòmic definitiu de la Copa Amèrica es compromet a fer-lo públic a nivell d'ajuntament. Per cert, una vegada arreglada la tanca aquella que recordaràs va cedir del camp de l'Europa contra el Sant Andreu, David Escudé recorda que la relació amb aquell estadi amb l'Europa és de concessió i insisteix que treballen per evitar que torni a passar coses com aquella.
I aquesta tarda es presenta a Madrid la Volta Ciclista a Espanya, la Vuelta 2025, una edició que començarà al Piemont i que passarà per Catalunya amb tres etapes. Isaac Vilalta, ja ets a Madrid, podem afegir alguna cosa més d'aquesta Vuelta?
Doncs sí, el que sabem, almenys oficialment, és ben poca cosa. Tan sols això que apuntes, aquesta sortida al Piemont, on es disputaran les tres primeres etapes al nord d'Itàlia. A partir d'aquí, la Vuelta ja que es dirigirà cap a Catalunya. Veurem. Aquesta tarda, a partir de les 7, sabrem quin és el recorregut, com arriba a Catalunya, però en qualsevol cas a Catalunya Ràdio sí que us podem certificar que la cinquena etapa serà una contrarrellotge amb sortida i final a Figueres. Aquesta tarda tots els detalls d'aquesta crono. La sisena etapa l'endemà, etapa amb sortida a Olot, final a Andorra, possiblement és una opció bastant avançada que sigui al port de Cabús, tot per confirmar, però sí que sortida a Olot. I la tercera jornada per carreteres catalanes amb sortida a Andorra, la cursa entrarà cap a Catalunya i d'aquí ja marxarà cap al nord de l'Aragó. Aquesta tarda, a partir de les 7, la presentació en una Vuelta en què no hi serà Primoz Roglic, l'actual vencedor, i on sí que probablement hi serà Tadej Pogacar.
I d'una presentació a Madrid a una altra. A Palau Solità i Plegamans s'han donat els detalls de l'All-Star femení d'hoquei patins, que a finals d'aquest mes enfrontarà Catalunya amb un grup selecte de jugadores. Pau Ros.
Al pavelló municipal d'esports Maria Víctor, jugadores de la màxima competició estatal d'hoquei patins disputaran el dia 28 a les 7 del vespre un partit d'estrelles repartides entre dos equips, Catalunya i All Stars. Des de la Federació Catalana de Patinatge creuen que és una bona oportunitat per exposar a escala internacional el nivell d'hoquei patins català i d'aquesta manera sentim el president de la Federació, Benjamí Pons.
A més, hem tingut clar des de la Federació Catalana de Patinatge, ja des de fa molts anys, que hem de crear productes al voltant del món de l'esport que vagin més enllà de la pròpia pràctica esportiva, perquè el món de l'esport està relacionat amb el món de l'oci i, per tant, aquell espectacle que sigui global, que sigui integral, doncs són els que ens donarà doncs, allò que busquem en el món de l'esport, no?
Per altra banda, el Comitè Català d'Hoquei Patins ha afegit una novetat per aquesta jornada, la Copa de les Estrelles. En aquest torneig hi participaran els 8 millors equips de la categoria FEM13 amb la voluntat d'impulsar l'hoquei patins des de la base.
I des d'avui i fins diumenge, Barcelona acull les 8 millors raquetes de pàdel a la categoria masculina i femenina amb la disputa al Palau Sant Jordi de les Premier Padel Finals. Pau Mora.
Entre els jugadors i jugadores que s'han guanyat el dret a ser a l'últim torneig de la temporada hi trobem tres catalanes. Són Ari Sánchez, número 1 mundial, Lucía Sainz i Andrea Ustero. Aquesta última disputarà les seves primeres finals amb només 17 anys. Ja s'ha convertit aquesta temporada en la jugadora més jove de la història a arribar a la final d'una major i aquesta setmana competirà contra les millors jugadores del món a la seva ciutat.
És un somni que tinc des de petita. Crec que em fa molta il·lusió que em vegin jugar a la meva ciutat, a la meva família i als meus amics, que són els que porten des de que sóc molt petita. Així que molt contenta i si ho faig millor, millor. I si no, doncs em porto amb l'experiència d'haver jugat a Barcelona.
A més de gaudir de les millors parelles de la temporada, Barcelona també acomiadarà una llegenda del pàdel. Fernando Velasteguin, que no ha complert amb el rànquing per estar com a participant en aquestes finals, estarà dissabte oferint una última exhibició abans de penjar la raqueta després de 30 anys com a professional.
I avui us parlem d'una reaparició destacada, la de Tiger Woods. El golfista nord-americà torna a la competició al PNC Championship que es disputa a Florida després de 5 mesos d'absència. Ho fa Carles Vila per competir al costat del seu fill Charlie.
És un torneig que ja s'ha fet tradicional en el final de temporada en el golf professional i on Tiger Woods i el seu fill Charlie sempre han tingut una actuació força destacada. Als seus 48 anys, el nord-americà li està costant molt recuperar-se dels seus problemes físics, sempre centrats a l'esquena, però agreujats després de l'accident de cotxe que va patir fa 3 anys, on fins i tot va estar a punt de perdre una cama o, en el millor dels casos, no poder tornar a jugar a golf. Woods va decidir només jugar als Majors i esperar a millorar el seu rendiment. El seu mal resultat al British Open fa 5 mesos, on no va poder passar ni tan sols el tall, va confirmar que el seu estat físic estava molt per sota del necessari per poder competir en garanties en un torneig d'alt nivell. Ara ha volgut tornar a jugar un torneig del PGA pel seu fill Charlie, que amb 15 anys vol començar a competir al màxim nivell com a jugador amateur. Al juny ja va jugar el seu primer major en categoria júnior, l'US Open.
I ens falten 45 segons per arribar a les 3. Acabem amb Fórmula 1, Montse.
Sí, el pilot neozelandès Liam Lawson fitxa per Red Bull la pròxima temporada i serà el company d'escuderia del neerlandès Max Verstappen, quàdruple campió del món de Fórmula 1. Lawson, de 22 anys, substituirà el mexicà Checo Pérez, que ahir es va confirmar que no continuarà amb l'equip. Mentrestant, el finlandès Valtteri Bottas torna a Mercedes com a pilot reserva.
Doncs amb aquestes novetats en el mercat de fitxatges de pilots de Fórmula 1, arribem pràcticament a les 3 a punts per començar la segona hora del Catalunya Migdia.